al mercat europeu una vegada l'antídot rebi el vistiplau de l'Agència Europea del Medicament. D'aquesta manera, arribem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com. Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca. Amb Pere Begú.
La cerca de solucions a les necessitats humanes, moltes vegades embolicades amb el paper cel·lofana del progrés, té conseqüències imprevisibles i no sempre confessables. Fa uns dies, uns científics francesos detectaven partícules radioactives en els núvols de pluja que arribaven en els Alps procedents del nord d'Àfrica, empesos pels vents de xaloc i de migjorn. Resulta que aquesta radioactivitat, que també va arribar aquí a les illes, es va llançar a l'ambient en els anys 60, en unes proves nuclears realitzades o casualitzades pel govern francès. Coneguda la història, ens hem demanat a tot d'una si la radioactivitat detectada és nociva per la nostra salut, ja que aquí a les illes és habitual també que arribin núvols de pluja procedents del desert nord-africà. En uns minuts ho demanem.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, amigues, amics, benvinguts al Dia Menorca. La sintonia d'IB3 en ràdio d'aquest dilluns, 15 de març de 2021, Dia Mundial dels Drets del Consumidor. Ja ho heu escoltat, avui parlarem de radioactivitat. Les pluges que han caigut a principis d'aquest mes de març han duit arena del Sàhara i partícules d'un material radioactiu contaminant. En coneixerem detalls gràcies a el doctor Antoni Borràs, sotsdirector del Laboratori de Radioactivitat Ambiental de la Universitat de les Illes Balears. Després, i com cada dilluns, analitzarem l'actualitat en s'ajuda avui dels companys periodistes Carles Marquès i Bep Joan Casasnoves. Però bueno, abans de tot això, també cada dia el que feim és visitar la nostra redacció d'informatius per saber què es cou a Menorca en aquesta hora del dia. Axel Camarasa, què tal? Com estàs, fort menorquín, a aquesta hora?
Què tal? Bon dia.
Couen ja les enciamades?
No? Sí. Estan, bueno, estan ben calentes.
Ben calentes.
Ben calentes. Ben calentes. Avant, la notícia passa avui per l'inici d'aquesta vacunació massiva. Fa un parell d'hores, a les 10 en punt, s'ha donat el tret de sortida, podem dir, a l'administració de dosis al gruix de la població. Una vegada ja s'han cobert o s'estan finalitzant de cobrir els col·lectius de major risc, el recinte Firal de Mó, també la sala multifuncional de Ciutadella, com hem anat explicant, acollant aquesta vacunació poblacional que comença precisament amb les persones de 55 anys. Avui estan citades en total unes 200 persones entre tots dos indrets. En els dos espais tenen una capacitat màxima d'administració de fins a 2.000 vacunes diàries, però al principi doncs no s'assolirà aquesta capacitat bàsicament perquè no hi ha dosis disponibles.
Prou, eh?
Això sí, asseguren que a mesura que vagin arribant, a finals de mes hi ha un enviament important, doncs es podrà incrementar el ritme de vacunació. Així ho explica el gerent de l'àrea de salut de Menorca, Romà Julià.
Això ara té un ritme més lent i després anirà agafant més ritme i esperem que amb l'entrada de les properes vacunes, com sabeu, a final d'aquest mes entrarà una altra marca, això s'anirà incorporant i agafant més velocitat fins a poder arribar aproximadament a unes 2.000 dosis dia. Aquest seria el màxim nostre que tindríem per anar donant resposta aquesta campanya de vacunació.
El que ha explicat avui el gerent de l'àrea de salut de Menorca és que tota aquella gent que s'hagi de vacunar amb la dosi d'AstraZeneca, que ha estat una mica polèmica els darrers dies per algun lot una mica sospitós d'efectes secundaris, s'aplica aquí una mesura i és que faran omplir un qüestionari a tots els que han de rebre aquesta dosi per determinar si tenen antecedents que puguin generar alguna mica de dificultat. Això, en cas que es detecti que hi ha certa incompatibilitat, passaria pel doctor de capçalera, per l'àrea d'atenció primària, també amb el suport d'una al·lergòloga especialista que valorarà si els components d'aquesta vacuna i els antecedents de cada un dels pacients poden generar alguna mena de conseqüència, i en cas que així es determini, en aquests casos concrets, aquestes persones es rebran la dosi directament a l'Hospital Mater Orfila per poder tenir una observació directa i un seguiment dels seus casos en cas que tinguin alguna mena de risc. Més enllà d'això, la situació continua un dia més força controlada, 3 dies consecutius ja sense nous contagis, cap pacient a la unitat de cures intensives, un sol ingressat. Per tant, bones dades pel que fa a l'evolució de la pandèmia a Menorca. I també avui, a banda de l'inici de la vacunació massiva, s'aixequen també tímidament les restriccions en el sector de la restauració. S'amplia la cabuda permesa a l'interior de bars i restaurants, però es desatén la petició de les patronals que reclamaven, recordem, més horari, poder tenir els establiments oberts durant més hores. Als interiors queda l'aforament al 50% amb la mateixa capacitat, és a dir, dos nuclis de convivència i el mateix horari, hem de tancar a les 5 del capvespre. A les terrasses, però, sí que s'amplia del 75%, ara ja poden disposar del 100% del seu aforament, i en aquests casos els permeten obrir fins a les 10 del capvespre, coincidint, per tant, amb el toc de queda, excepte divendres, dissabtes i vigílies de festius que han de cloure a les 6 de la tarda aquestes terrasses. I hores d'ara també estem pendents de que passi a disposició judicial l'autor de l'accident mortal d'aquest dissabte a Mahó. En aquests moments es troba a la caserna de la Guàrdia Civil, després que diumenge que vespre se li donés l'alta a l'Hospital Mater Orfila, on havia quedat ingressat en observació. En la prova d'alcoholèmia que se li va practicar al mateix centre hospitalari, aquest home de 22 anys hauria donat positiu. Pel que fa a la dona embarassada, ferida greu, que va ser amb qui va topar a darrera hora d'ahir, continuava ingressada a la UCI amb politraumatismes i estable dins de la gravetat. Recordar que es va confirmar la pèrdua del nadó. Era una dona en estat de gestació avançada de 7 mesos. Respecte de la seqüència dels fets que van causar la mort també del pare d'aquesta criatura, de la parella d'aquesta dona de 35 anys, la seva parella continua, com diem, ferida greu i s'ha perdut el fill que esperaven. La Guàrdia Civil confirma que instants abans d'aquest sinistre, el jove de 22 anys, com diem, conduïa de manera temerària i havia ja topat amb diversos vehicles i circulava a gran velocitat.
En fi, que, bueno, que no hi ha paraules.
No hi ha paraules.
No hi ha paraules. Axel, alguna cosa més que preparis per contar-nos a les 2:30?
Avui hi ha plenari, des de primera hora s'està celebrant aquesta sessió plenària. Entre els fets que han destacat fins ara és el balanç...
Plenari en el Consell Insular.
En el Consell Insular, el que destaca seria que s'ha presentat el balanç, la memòria anual de la Sindicatura de Greuges. S'ha nombrat també el nou síndic, na Pepa Gil, després d'un nomenament una mica polèmic, però la que ha portat la veu cantant i ha presentat les dates ha sigut un altre síndic, en aquest cas Gràcia Seguí, que repetirà 5 anys més, i ha estat molt crítica amb el paper del Consell Insular de Menorca, a qui ha retret que no han fet cap mena de cas a les seves reiterades peticions per atendre les queixes ciutadanes. Diuen que hi ha una morositat, un retard, doncs, que supera l'establert legalment a l'hora de donar resposta a les peticions que fan els ciutadans, i expliquen que, doncs, això, les qüestions que els hi han traslladat per part de la Sindicatura de Greuges no tan sols no han estat ateses, sinó que a hores d'ara no tenen tampoc constància de que s'hagi pres alguna mena de mesura al respecte per agilitzar aquesta resposta. Una resposta que sí que ha vingut per part de la presidenta insular, Susana Mora, qui ha demanat disculpes i s'ha compromès, diguem, a agilitzar una mica aquests processos per atendre els ciutadans de Menorca.
Van, si és veritat, i es posen ses piles, que els síndics de Greuges ja fa estona que es queixen justament de soda, que no reben resposta a ses reclamacions que els ciutadans fan a través seu.
Sí, i justament avui es Mercadal, el següent punt a l'hora del dia ha sigut aprovar, diguem, l'adhesió d'es Mercadal a la Sindicatura de Greuges, i per tant ja hi ha Ferreries, també es Mercadal, es Castell i Sant Lluís, a més del propi Consell Insular, que, diguem, que estan sotmesos al síndic de Greuges.
A veure, banca, en què esperen els altres, la resta d'ajuntaments, per afegir-s'hi? Vull dir que estaria bé que
és una bona eina, sense dubte, de defensa del ciutadà.
Sens dubte que sí. Gràcies, Axel. Que bona feina. Bé. A les 2:30 atents estarem, eh?
Molt bé, gràcies.
Vinga, fins ara.
Adéu.
Bueno, i pel que fan els temps, dir-vos que l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per les pròximes hores cels ennuvolats encara, però amb tendència a que s'obrin amples clarianes que deixin el cel pràcticament net de núvols. Es vent bufarà a partir d'aquesta hora de ponent i les temperatures es mantindran estables. 12 i quasi 14 minuts, un moment.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. hay un deporte que se practica al aire libre y sin contacto. Es saludable y divertido.
Ha llegado el momento de que descubras el golf. Apúntate ya a los cursos subvencionados de la Federación Balear de Golf para todas las edades. Entra en la web fbgolf.com o llama al 971-722-753 y apúntate.
Golf, si lo pruebas, te quedas.
Hasta el miércoles 17 de marzo en Eroski, clementina balear granel a 1,59 euros kilo, maxi pechuga de pavo campofrío al corte a 8,50 euros kilo, pechugas de pollo granel o bandeja a 3,99 euros kilo, panceta de cerdo al corte a 4,99 euros kilo. Supermercados Eroski, ahora más que nunca contigo y con el producto balear.
Cada vespre, de dilluns a dijous, a Ivetra Ràdio, et parlam de cultura. Un viatge per la música, el teatre, els llibres i totes les cites culturals de les Illes Balears. Som entusiastes i apostam per la cultura.
De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, tens una cita amb la cultura a Entusiastes, a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diàleg.
Estan escoltant El Dia Menorca.
Les pluges que van caure sobre les illes fa uns dies, a principis de mes, van venir carregades d'arena procedent des deserts nord-africans. És habitual que al llarg de l'any els núvols de pluja que ens arriben en pesos petxaloc duguin arena aixuclada del desert. El que no és tan habitual, o el manco no coneixíem fins ara, és que, a més d'arena, aquesta tempesta ens dugués radioactivitat. L'Associació Francesa per al Control de la Radioactivitat a l'Oest, ACRO, ha detectat fa uns dies la presència d'una substància radioactiva a Cesi 137 en els vents procedents del desert del nord d'Àfrica carregats d'arena. Què són aquestes partícules? D'on venen? Quines conseqüències poden tenir per la salut? D'aquestes i d'altres qüestions en parlam a continuació amb un expert que treballa en l'estudi de la radioactivitat ambiental des de la Universitat de les Illes Balears. El doctor Antoni Borràs és el sotsdirector justament d'aquest laboratori de radioactivitat ambiental de la UIB. Doctor Borràs, què tal? Com està? Bon dia.
Bon dia, molt bé, moltes gràcies per tenir-me.
Bueno, les informacions periodístiques que hem llegit aquests dies parlen de la presència de partícules radioactives, en concret de Cesi 137, unes partícules que estarien presents a les pluges caigudes durant el darrer episodi de calitja que hem viscut aquí a les illes. En teniu confirmació d'això, doctor?
Bé, aquest descobriment o aquesta notícia que va sortir són les mesures que es van fer a França. Se va recol·lectar una mesura en els Alps, la zona dels Alps, si no recordo malament, ja s'ha detectat Cesi 137. Nosaltres les mesures que fem aquí no l'hem detectat, el que no vol dir que no hagi pogut arribar. El que passa és que la presència és tan petita que de pics, si no tens un instrument extremadament ben calibrat i molt precís i no estàs fent la recol·lecció de la mesura en la finalitat de poder detectar aquest radioisòtop en concret, de pics és complicat. Però és un fenomen conegut, que aquestes tempestes d'arena que venen de nord d'Àfrica sí que venen amb una certa presència d'aquest Cesi 137, que prové és un producte de les proves amb armes nuclears que es van fer en el sud d'Argèlia, en els anys 60, fonamentalment per part de l'estat francès.
En els anys 60, i encara són vives aquestes partícules.
Sí, perquè el Cesi 137 és un isòtop radioactiu que se produeix és un producte de la fissió nuclear, que es faran en què se basen aquestes bombes nuclears, i els nuclis radioactius tenen la possibilitat que se desintegren, són instables, se desintegren i formen altres nuclis més estables, però ho fan a un ritme determinat, i en concret el Cesi 137 se desintegra d'una manera relativament lenta, podríem entendre, el que vol dir que cada 30 anys la meitat dels àtoms o dels nuclis que hi ha de 637 se desintegren.
Cada 30 anys.
Sí, això vol dir que les proves nuclears que s'han fet als anys 60 han passat aproximadament uns 60 anys. Ara mateix tindríem aproximadament una quarta part dels nuclis de 637 que se van alliberar en aquell moment encara presents.
Una quarta part, i ens hem de preocupar, doctor?
No és un gran efecte per la salut. És a dir, de fet, en el medi ambient que són la sorretida natural, hi ha molts elements radioactius que estan presents i han estat sempre presents a l'atmosfera i a la superfície terrestre. De fet, ahir, mirant, per exemple, preparant-me per l'entrevista aquesta, que sabia que m'havien de telefonar, vaig mirar la prova que varen fer a França i saber l'espectre que havien obtingut, on saber la presència de diferents radionuclides que havien detectat, i a més de 637 se n'havien detectat d'altres, els plom 210 o altres que són d'origen natural, i amb moltes més emissions, és a dir, produint moltes més desintegracions radioactives. El que passa és que jo crec que aquesta notícia ha agafat certa popularitat en part perquè s'ha detectat a França que és el país responsable, diguem, sí, d'haver realitzat aquestes proves amb armes nuclears i d'haver generat aquests residus radioactius, i bueno, ha sortit un poc com a cara els hi torna el que ells varen crear fa uns quants anys.
Doctor, parla de radioactivitat natural, per tant, no és una cosa que només provoquem els humans, sinó que en la naturalesa també existeix aquesta radioactivitat.
Sí, exacte. A la Terra n'hi ha molt d'elements radioactius, per exemple, el propi potassi 40, d'acord, que està present en molts aliments, és radioactiu. En els minerals, en el sol, hi ha determinats radionucleids naturals, com pugui ser, per exemple, els radios del 6 i d'altres uranis. Al final, les bombes nuclears se fan amb urani, d'acord, que s'obté de la Terra.
Clar.
Que és radioactiu.
Que és radioactiu, evidentment. I si parlam dels efectes de la radioactivitat sobre la salut, de quina manera ens podem d'alguna manera tranquil·litzar, no? o preparar perquè aquesta radioactivitat no ens afecti com negativament, no? Com
bé, sobre el pensem. Sí, la radioactivitat que tenim a nivell ambiental realment és molt, molt baixa. Per tant, si no hi ha cap accident o que s'ha de tenir cap bomba nuclear, que hi ha cap accident una central nuclear, com va passar a Txernobyl, a Fukushima, que s'alliberi, d'entrada, la que trobam normalment en el medi ambient a un nivell tan baix que no es pot afectar.
Perquè hi ha vegades que fins i tot relacionam o vinculam la presència de càncers a la radioactivitat. Això està demostrat
científicament. Sí, exacte, és així, perquè si estem exposats a una prou quantitat de radiació, al final el que té aquesta radioactivitat és que té la radiació ionitzant. Això vol dir que té la capacitat, quan interacciona amb un àtom, d'acord, d'alliberar electrons d'aquest àtom, ionitzar-lo. Si això passa, per exemple, dins el nostre organisme, pot arribar a produir danys a les cadenes d'ADN, d'acord? I això pot produir certes mutacions que poden desencadenar un tumor, d'acord? Això sí que és cert. El que passa és que el nivell de radioactivitat que hem d'estar exposats és molt més elevat del que en principi poden trobar en el medi ambient en absència de cap accident, ho diguem així.
Doctor, en què es dedica el laboratori que ajuda a dirigir, el laboratori de radioactivitat ambiental de la UIP?
Bé, tenim dues tasques, una que és més de servei i societat, per dir-ho així. Participar en el Consell de Seguretat Nuclear, formant part d'una xarxa de control de radioactivitat ambiental a l'estat espanyol, i fem mostreig de mostres d'aigua, de sol, de menjar, d'aire, d'acord? I mirant quin és el nivell, bàsicament per tenir una idea, per dos motius. Primer, per saber quins són els valors normals, de manera que si passa quelcom o se detecta sobre si està fora de lo normal o no, d'acord, a nivell de reactivitat que podem trobar en un moment donat, i segona, per controlar possibles accidents. Val? Si hi ha una alliberació a qualque banda, hi ha un accident, normalment se detecta amb aquestes xarxes de control ambiental. Després tenim una segona part que més de recerca que està enfocada a millorar i a fer protocols de mesura, d'acord, que siguin eficients, ràpids, fiables, i millorar un poc el que es coneix fins ara.
Doctor, i al llarg dels anys en què vostès treballen en aquest laboratori, s'han enduit algun ensurt o no? O tot ha estat normal fins ara?
Bueno, ara l'únic que han detectat així un poc fora de lo normal, i que ja ho sabíem perquè ho estàvem controlant, va ser quan hi ha l'accident de Fukushima.
Sí.
D'acord? Quan hi ha l'accident de Fukushima hi va una alliberació de partícules radioactives, de radionuclides radioactius a l'atmosfera, que inicialment se va desplaçar cap als Estats Units, però en qüestió d'unes quantes setmanes i mesos se va redistribuir per tot el planeta. I d'aproximadament, ara fa 10 anys, precisament d'aquest accident, i de finals del mes de març del 2011, principis d'abril, sí que vam detectar una petita presència de iode-131, que és un dels productes de fissió que se produeixen quan té accidents.
Sense que tingués més importància.
No, de fet, és un nivell tan baix que quasi està just per damunt de la capacitat que nosaltres tenim de detectar-lo, perquè quan l'activitat és molt, molt baixa no l'arribes a poder detectar. Va ser una cosa molt, molt esporàdica i quasi anecdòtica.
Li demanaré l'opinió, com a expert, doctor, respecte de les centrals nuclears. Convé començar-nos a oblidar de la producció d'energia nuclear o no? O podem conviure amb ella encara?
És un tema delicat, perquè, clar, posats a triar, evidentment, seria molt millor no tenir-les, pel potencial perill que tenen quan hi ha un accident. També és cert que hem de mirar quina és l'alternativa. Segurament, si ens posam a triar entre tenir electricitat produïda per una central nuclear o per unes fonts d'energia renovables, està clar que tots preferirem ser renovables, perquè és molt més segur. Si després ho comparem, l'alternativa és utilitzar electricitat creant centrals basades en combustible fòssil, per exemple, en carbó, cremar carbó, que allibera molt de diòxid de carboni, molt de CO2, i amb tots els efectes que això té pel canvi climàtic, és mal de decidir. Això hi ha gent que ha anat canviant d'opinió, hi ha gent que inicialment estava molt en contra de les centrals nuclears, però ara veu més perill amb el canvi climàtic. És complicat, no ho sé, la veritat és que no ho té molt clar, perquè quan veus els efectes produïts per un accident són molt forts, però és una probabilitat. En canvi, el canvi climàtic el tenim, és ben cert, i hem de lluitar contra ell. L'ideal seria reduir el consum energètic i poder, en gran part, vestir-nos d'energies renovables, evidentment.
Això seria el millor, diguéssim, sí. per el clima, per el medi ambient i, evidentment, sí. també per la vida de ses persones, no?
Efectivament, així és.
Doctor Antoni Borràs, sots director del Laboratori de Radioactivitat Ambiental de la Universitat de les Illes Balears. Moltes gràcies i que passi molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
El Dia Menorca, amb Pere Begú.
Se peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la fiebre del oro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo que bucean a ras del suelo, que no merecen flotar. El dorado era un champú, la abierto unos brazos en cruz, el pecado una página web, en coma la comprendí, que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando el vuelo regular pise el cielo de Madrid, me esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un liguero de mujer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio, mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad.
Un gran exemple de com dir coses importants a través de l'art, a través de la música.
Escoltes el dia a Menorca, amb Pere Begú.
Bueno, hem escoltat Peces de Ciudad de Joaquín Sabina i després de gaudir d'aquest exemple de com es pot utilitzar l'art de la música per dir coses importants, ens disposam a escoltar el que han de dir avui els tertulians, els analistes que ens acompanyen cada setmana avui, en Carles Marquès. Carles, com estàs? Bon dia! Uip, Carlos, com estàs? Com va?
Hola, molt bé, ara, com et diu?
Molt bé, perfecte, com si fossis aquí a l'estudi. Tot bé?
Beníssim.
Sí?
Beníssim, molt bé.
Perfecte, i en Bep Joan Casasnovas, com li va? Hola Bep, bon dia, com va?
Hola, molt bon dia. Bé, atent i a veure què passa.
No guanyem per sustos, no guanyem per sustos, no passa res.
Estic a l'espera que passi cosa i no passa res.
Bueno, si no havien passat prou coses d'aquelles inexplicables i sorprenents de dimecres cap aquí, ara han sabut la darrera. Fa uns minuts s'acaba de confirmar que Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, deixa el govern, deixa la vicepresidència del govern de l'Estat per encapçalar la candidatura de Podemos a la Comunitat Autònoma de Madrid. Vull dir que això sí que és per analitzar, eh? Com ho veus?
Sí, aquesta sí que et sorprenent.
Idò, això acaba de dir, ho acaba de confirmar ell mateix, ha dit que les eleccions a Madrid són prou importants com perquè Unidas Podemos i tota l'esquerra s'hi aboqui amb tot el que té per intentar impedir que Vox tingui allò que totes les enquestes li auguren, que és la clau de la governabilitat a la comunitat autònoma madrilenya. Com ho veus? Vinga, bueno, vam.
Jo, si m'ho permets, jo ara que rep aquesta notícia teva no la sabia i m'ha sorprenent molt, però és allò de sorprendre o no sorprendre, no? Perquè el que estem veient realment és allò d'aquella pel·lícula del Disparate Nacional i realment estem assistint a un espectacle. Realment no ens podem repondre d'un ensurt i ens ve una altra sorpresa, no? un espectacle bastant vergonyós, moviment de cadires, mocions de censura en un moment realment gens oportú, amb embolits jurídics de per mig, i ara amb aquesta darrera pirueta de Pablo Iglesias en aquesta òpera bufa, que realment és per analitzar.
Bep, i tu com ho veus, Van?
Bueno, jo no m'ho sorprèn gaire cosa, no? Vull dir, tots aquests moviments... crec que ells són des de determinats d'aquests darrers anys, no? D'una manera o altra, amb una perspectiva o amb una altra, però, clar, el fet de que el bipartidisme hagi desaparegut de fa uns anys ençà, fins i tot impulsat des de mitjans mediàtics, no? Això ha trastocat molt, perquè hi havia una certa comoditat, i això ha fet Podemos ha trastocat un poc aquella comoditat al PSOE, i fins i tot ha remogut també altra part de l'esquerra, i Ciutadans, evidentment, ha commogut també, diguéssim, tot el que seria l'esfera dretana, no? Fins i tot sumada a la de Vox. Recordem que Vox surten del Partit Popular, no? Per tant, són moviments que qualcú amb ell mateix no està bé i promou de fer canvis. Com acabarà això? No ho sé, evidentment, Podemos i Ciutadans són partits que podrien dir que estan en construcció, o bé, ara ja, en deconstrucció, no sé com dir-ho, perquè perquè un partit es mostri fort i estable i pugui perdurar, vol solidesa i vol anys i vol experiència, i tots aquests moviments, ara, bueno, ja vaig llegir Arcadi Espases, que és l'única vegada que tinc horror, que Ciutadans s'havia de dissoldre, i clar, no ho sé, sentir o escoltar cap friquis polítics, la veritat és que no me sorprèn, i mira, me fa riure una estona, que vol que us digui.
Idò, vinga, aprofitau per riure un poquet ara, perquè farem un minut i mig d'aturada, tenim un parell de promos a posar, i després compartiu la xalada amb nosaltres, vale?
Vinga, d'acord.
Vinga, fins ara.
El dia Menorca.
Bon dia o bon vespre, en funció de quan escolteu aquesta prova. Volia anunciar-vos que canviem de programa, que canviem de dia i que canviem de títol. El que no canvia són les ganes que tenim de passar plegats amb tots vosaltres una hora setmanal de ràdio. A partir d'ara, vos espero els dilluns de 9 a 10 a Obercots i Xireres, el programa d'entrevistes de Pinyol Vermell d'Ibe Terrassa.
Obercots i Xireres, les entrevistes més personals de Xisco Nadal. Dilluns a les 9 del vespre a Ibe Terrassa Ràdio.
El 15 de maig de 1953, Charlie Parker es disposava a oferir un concert al Massey Hall de Toronto, al costat de Dizzy Gillespie, però no havia dut el seu instrument, ni donaren un de plàstic, de jugueta, i no importar. Així i tot es lluí al costat del trompetista. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira, dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio. Tres ràdios, actualitat.
Estan escoltant El Dia Menorca.
Bueno, les 12 i 37 minuts, estem en tertúlia amb els companys Joan Casasnovas, Carles Marquès. Com esteu tots dos? Anem, si vos sembla, aprofundir una mica més amb aquesta història que va néixer dimecres passat amb una moció de censura presentada pel PSOE i per Ciudadanos en el govern de Múrcia contra el president murcià del Partit Popular. Han de recordar que allà el PP governa o ha governat fins avui en coalició amb Ciutadans. Dimecres es destapava el pot de ses essències amb la presentació d'aquesta moció, que era immediatament contestada per Isabel Díaz Ayuso a Madrid, convocant eleccions anticipades per dia 4 de maig, un dimarts, no oblidem el detall, que és significatiu, i que després semblava que es havia d'estendre per totes aquelles comunitats on governen conjuntament PP i Ciudadanos, és a dir, Castilla León i Andalusia. Finalment, sembla que Castilla León encara no s'ha presentat cap moció de censura i Andalusia, els protagonistes del tema, ho han descartat. Una òpera bufa, deia en Carlos fa un momentet, una òpera bufa, Carlos, amb diversos actes, eh?
Sí, ara mateix, mentre estàvem a la publicitat, estava intentant digerir una mica aquesta notícia que dones. D'entrada, dues reaccions, no? Em sembla molt poc seriós que Pablo Iglesias abandoni el govern. I d'altra banda, em sembla també un cop d'efecte per contrarrestar el cop d'efecte de Isabel Díaz Ayuso, que va deixar absolutament a tothom descol·locat, no? Presentant una convocatòria anticipada d'eleccions per el dia 4 de maig, per cert, que aquest diumenge el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha decidit mantenir aquesta convocatòria. Ja sabíeu que havia una mica d'embolic,
perquè sí, 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 sí,
abans perquè... havia presentat primer la moció de censura a Mas Madrid o si l'havia presentada al PSOE. Per cert, a Mas Madrid, la candidata Mònica García, que és una metgessa, semblava que havia de ser la candidata de Podemos, de Mas Madrid, d'aquesta coalició.
No, una cosa és Podemos i l'altra és Mas Madrid, eh?
Sí, sí, no, ja ven que
és que Podemos... ja es havien presentat per separat.
Es havien presentat per separat. Sí, finalment sí. Ven que Podemos, en Pablo Iglesias, fa un cop d'efecte absolut. És evident que ha aconseguit el que volia, un cop d'efecte. Ara veurem què passa. Jo veig Isabel García Ayuso, la veig molt fort a Madrid, a pesar de tot. I tampoc, personalment, cap d'entendre molt bé els motius d'aquesta moció de censura. Entre altres coses, perquè si es refereix a la pandèmia, Madrid, per exemple, ara mateix està per davall de la mitjana nacional i és una de les 5 comunitats autònomes de l'estat espanyol amb menys incidència de casos de coronavirus. Per tant, no cap d'entendre molt bé aquesta moció de censura, a no ser que sigui simplement per un joc polític. Joc polític que imagino que des de Moncloa contra tres comunitats autònomes. Tu ho has dit, Pere, Múrcia, sembla ser que la de Múrcia estaria ara mateix desactivada. També és un espectacle bastant vergonyós. Recordem que aquesta moció de censura està pendent, o depèn, millor dit, del vot de tres diputats expulsats de Vox. I no ho veiem, bueno,
en principi,
no ho escoltem, però ens podem imaginar...
En principi no depenia d'això, Carlos, en principi depenia perquè la moció de censura la van firmar els diputats socialistes...
Sí, sí, de PSOE i Ciutadans.
I els diputats,
mateix,
els sis diputats de
Ciutadans. Ara mateix PSOE i Ciutadans sumen 22 vots, necessiten almenys un dels tres vots d'expulsats de Vox.
No, tres dels quatre, necessiten.
I no hi ha...
Crec que necessiten un, perquè són 23. Si no vaig xerrar.
Els diputats de Ciutadans que no estan d'acord amb aquesta moció, sí. Que clar, és que tot balla.
Sí, sí.
Per això te dic que aquí s'estan disputant, d'una banda, ells necessiten 23 vots. Si PSOE i Ciutadans són 22 vots, aconseguissin només un dels tres d'exdiputats expulsats de Vox, ja tindrien la majoria per fer aquesta moció de censura, però és que també hi ha, com deixes cas d'aquest tres de Ciutadans, per tant
hi ha un mercadeig... No estan d'acord amb la moció de censura, i per tant això dona garanties que serà una moció fallida.
Per això, aquí el que és increïble, Beb, Pere, és aquest harakiri que s'ha fet Inés Arrimadas, que deixa ara mateix
ara hi som.
Un partit ara hi som. Amb una moció de censura fallida, amb una ruptura de grup a Múrcia, baixes avui dues més no conegudes, dos vicesecretaris, i s'expulsió o la ruptura del Partit Popular amb Ciutadans en el govern de Madrid. I això li sortirà una factura, supos que estigués d'acord, molt cara. Tu deies, Beb, que estava en procés de deconstrucció. Jo crec que està en procés d'autodestrucció absoluta.
Bueno, ja, sí, posa-li sinònims que vulguis, però és que no sé com ho tenc que dir. Jo crec que se'n va anar en Rivera. Van donar, diguéssim, la batuta en Arrimadas, per ser una lideresa a nivell estatal per conduir un projecte com és de Ciutadans, no tenia força. Venia avalada per un resultat extraordinari a Catalunya, però crec que la fuita d'en Albert Rivera ha començat a desviar tothom. Vull dir, no hi ha, me dóna la impressió que no hi ha prou control. D'aquí que en Ayuso també a Madrid hagués dit que estava fart d'uns i d'altres. Perquè es veu que hi ha una sèrie d'interessos, no hi ha control de Ciutadans, i això fa diguéssim, desbocar, diguéssim, un poc, diguéssim, espati, no?, en aquest sentit. I d'aquí que hi hagi tots aquests moviments, no sé, abans pot ser que en Pablo Iglesias se'n vagi a Madrid, tampoc no és, bueno, cada un pot prendre com vulgui, jo no me, ni me sorprèn, ni me, me, no, no me diu absolutament res. En Salvador Illa va fer exactament el mateix. Exactament el mateix.
Sí, sí, sí.
Per tant, sí, sí. Bueno, sí, sí. I resulta que era un heroi, no? Jo és que, clar, si no, sí, vol deixar el govern per anar a reforçar el vot, això sí que li va sortir bé. Es va, el PSOE PSC es va reforçar, val? Per tant, que són operacions que suposo que cada partit té ben estudiades. Jo no sé què passarà amb en Pablo Iglesias, però que deixes el govern que se'n vol anar a optar per reforçar la via PSOE PSC a Catalunya, bueno, això és política. Clar, i la política, això hi entra. Vull dir, el joc de la política hi entra. El que passa que crec que s'hauria de fer d'una forma sincera i sempre, sempre pensant en que hi ha una aportació per beneficiar o per servir millor la ciutadania o aquella comunitat on vas a presentar-te. Perquè, clar, Ciutadans s'ha perdut, ja ho he dit, està ben perdut i et cerca, i no crec que es trobi de moment, no? I Podem té moltes branques diferenciades. Podem és com una, com un col·lectiu, com una agrupació política a nivell estatal, però té moltes branques que no fa bon funcionar, perquè tens en Comú Podem, tens la branca de Podemos a Galícia, que són branques, no te diré nacionalistes, perquè no ho són, però sí tenen aquell tomb autonomista o regionalista, i això a vegades crea friccions, i això és molt mal d'administrar a nivell d'un conjunt.
I vosaltres trobau... I vosaltres trobau que ara és el moment, realment, en què estem... Bueno, a Menorca, per exemple, poden ratllar des final de la tercera onada, però encara hi ha comunitats que no és així, hi podria haver encara una quarta onada, els efectes de la pandèmia encara comptam els morts. Això d'una banda. I d'altra banda, encara no han acabat de comptar els altres morts, que són els negocis que tancaran. Vosaltres trobeu que és el moment de fer mocions de censura, jocs de cadires, i donar aquest espectacle tan lamentable que estem donant... que s'està donant a Espanya, moltes comunitats autònomes.
No, pot ser que tinguis raó, Carlos, no és el moment, però si no es fan mocions de censura, quin govern et salva? Perquè, ja me diràs tu, vull dir, estem en un final de control d'una pandèmia, però amb dades d'infectats, amb dades sanitàries, perquè les mesures aplicades pel govern... És que jo no sé on som. Vull dir, l'únic que passa és que hi ha canvis de nivell que no canvien res.
Exacte. Clar, cosa que ningú entén, cosa que ningú comprèn.
La gent s'indigna en cada comunitat autònoma, des de Balears també, a Madrid també. Tothom s'indigna perquè hi ha una sèrie de controls, unes mesures que són polítiques.
Purament.
Vaig sentir un sanitari, un doctor especialista, i va dir, nosaltres, que estava dins d'una comissió, que no em fa gaudir, que no me'n recordo, que deia clarament que ells el que deien és com actuava un virus, com actuava una epidèmia.
Sí.
Ara, diu, les mesures que s'han de posar, i ells deien la prevenció lògica que hi havia d'haver perquè la gent no s'infectés o perquè es pogués estabilitzar, diguéssim, els contagis.
Ells no són economistes ni són polítics.
Clar, una altra cosa és les mesures que posis govern. Hi podem estar d'acord o no? Nosaltres ens devem en els nostres coneixements.
Clar.
Que és evitar que es contagi i es propagui i donar una sèrie de pautes. Després el govern fa el que volen. Clar.
Aquí està.
Aquí estem, a nivell 2, Carlos, a nivell 2, a final de novembre i a principi de desembre, allà de 3 mesos, a nivell 2 era xauxa d'una vora que nivell 1 reforçat que tenim ara.
Perquè l'han reforçat molt en el nivell 1.
Sí, no, no.
Però,
que...
clar, mira,
està molt reforçat.
Nivell 1. Nivell 1 és tal. No, nivell 1 reforçat. No, bueno, serà un nivell, però... flexible.
És un disbarat. No,
clar, arriba un moment que el que deia en Carlos, vull dir, hi ha petits negocis familiars, hi ha gent que, jo que sé, ara per posar un exemple, Ferreries fa mesos que no té un infectat. Per posar un exemple, fa mesos. Com ha d'estar sotmès a una normativa de Palma que no coneixen la realitat econòmica de Ferreries, per exemple.
Clar,
mira... Fa molt de mal, fa molt de mal. Vull dir, jo crec que hi ha d'haver un poc més de... no sé, com qui a Menorca no vulguin que es destaqui de les altres illes. Si a Menorca ha fet els deures i està bé, o està millor, per dir-ho de qualque manera, vull dir, els nivells s'haurien d'adaptar un poc a facilitar també que l'economia es reactivi. Ah, no, és que a Mallorca estem malament, hem d'anar tots un poc equilibrats. No, som illes.
Bueno, ara veurem... Això és absolutament incomprensible. L'altre dia precisament estava seguint una petita comitiva d'aquesta associació cívica per als ciutadans, que s'ha format entre empresaris, treballadors i autònoms, que van convidar a Susana Mora, la presidenta del Consell de Menorca, els consellers de Pastrana i l'alcalde de Mor, en Néctor Pons, a fer una mena de, per dir-ho així, de, ho diré en castellà, de passeillo, no? de visita a peu de carrer, com si aquesta gent no que sigués al carrer, prou que ho saben, i parlessin amb empresaris, amb el propietari d'un restaurant, amb el propietari d'un bar, d'una cafeteria, perquè li contessin els problemes que tenen. Al final, la conclusió, jo he d'elevar des d'aquí a Susana Mora, que doni la cara, que es posi a peu de carrer, com també es val la demor, però, d'altra banda, si me permeteu, Cibuana en Mallorca.
Però abans, és a dir,
l'única resposta... L'única explicació que donava a Susana Mora era que, en qualsevol cas, que sí, que ho entén, que tal, que però que ells seguiran sempre les directrius de la Conselleria de Salut. I jo me demano, realment aquestes mesures es demanen a la Conselleria de Salut? La Conselleria de Salut realment diu que té sentit que un negoci no pugui obrir a dintre un interior de 4 a 7 hagi de tancar? És a dir, és absolutament incomprensible, no ho entén ningú.
Digues,
ningú. Ataca el sentit comú.
Jo, bueno, el que deia, que molt bé de na Susana, però que Cibuana, és que jo critico Cibuana.
Cibuana me refereix a Mallorca.
Sí, no, t'entenc perfectament, la submissió a la línia política de Mallorca.
Totalment.
Les realitats són diferents. Per tant, els discurs que jo me facin a Susana, jo no me val.
Jo tampoc.
Cibuana. I no me val els companys de govern de Podem, ni els companys de govern de Més per Menorca, perquè es tallen. Ha fet un comunicat Més per Menorca dient que està en contra de Susana. Fer accions polítiques perquè és govern, no estàs a suposició, no. Fer accions polítiques, fer una proposta d'acord i digues que Menorca vol un altre nivell o un altre aplicable a una altra realitat, perquè no la fa.
Però sí, això realment vos sorprèn.
Na Susana Mora diu sí, Buana, Mallorca.
Jo no,
els companys de govern de na Susana Mora també diuen sí, Susana. Perquè al final ningú fa res. Tothom entén que tothom està indignat, però tothom ho entén a nivell polític, però ningú fa un moviment a favor...
Jo diré una cosa que no vull que es malinterpreti, perquè ja he dit que valorava molt el fet de que na Susana Mora es posi allà, doni la cara, diguem-ne, i s'exposi a que un propietari d'una cafeteria d'un restaurant tingui un mal dia i li digui quatre improperis, no? Però és que realment, ho direm poques paraules perquè m'ho entenguem tots, no n'hi ha més. És a dir, hi ha el que hi ha, no n'hi ha més. És a dir, la capacitat de lideratge arriba aquí. Arriba aquí.
Me deixeu dir una cosa. Perquè clar, vull dir, ja fa uns quants anys que pentinam canes, tots tres.
Jo pocs, sí, perquè encara tinc menys
cabells. Sí, tens menys canes, però també en tens. I resulta que des de que tenim autonomia i des de que existeix el Consell Insular de Menorca, jo no he vist a cap polític, ni un, de cap formació política, ni una, que es desmarqui de Mallorca per res.
Ni de Madrid.
Ni de Madrid.
Sí, Pere, t'ho diré. Pregons de Sant Antoni.
S'ha posat en vaccina. Clar.
Després, els pregons de Sant Antoni, rotens, són meravellosos.
I prou.
I ja està. Sí.
Podríem
fer una recopilació i publicar-los tots. Seria un llibre manual de menorquinisme.
De fàbules.
Però, clar, és que som el que som i tenim el que tenim i la força que tenim, també, no? Vull dir que jo crec... Jo també no dic que sigui comprensible, que es pot entendre.
Els líders polítics tenen... La paraula ho diu, líder polític. Quan una persona lidera és que té aquesta capacitat de lideratge. Malauradament, cap dels nostres presidents o presidentes té el més... ha tingut o té la més mínima capacitat de lideratge, oi, mare?
Jo només hi veig una fórmula en això, només una, i és que importem una eivissenc. O una eivissenca, és igual.
Ah, bueno.
Jo...
Bueno, els eivissencs el van tenir quan hi havia el govern de PP, diferents governs de PP.
Efectivament.
Allà sí que els diputats del PP d'Eivissa anaven a la taula central del PP en el govern i fotia, per donar-vos l'expressió, una punyada amb una taula.
Sí, sí, avui no vindrem a votar. Avui no vindrem a votar.
A Menorca, no sé, històricament, com que sempre han posat la cara i l'esquena, mira, ja hi estem acostumats. Es veu, sí.
És una situació que jo crec...
Vivim un paradís, vivim un paradís i vivim molt bé i tenim l'aigua molt blava. I ja està, i bones tardes.
Jo crec que quasi per tots fa anys que pentinam canes i ho veiem. És a dir... no és un discurs victimista que faré ara, perquè jo no ho som o no m'agrada aquest discurs, però és cert, és a dir, a Mallorca controlen tot el poder, no només el poder econòmic, també el poder polític, i Menorca a nivell, això passa en tots els nivells, passa a nivell turístic, passa a nivell polític, passa a nivell social, passa a nivell de mitjans de comunicació, és a dir, nosaltres som simplement una quota, som allò exòtic.
La presa de decisió és a Palma.
Sí, i nosaltres som una mera quota, i de vegades frega s'insult, subsanitat,
la
manera com es tracten, sinceramente.
I no sé qui se veu, que te'n vas a Cateua.
Ah, per descomptat. Si sé que se veu, saps què te diuen, Beb, tu ho saps, si sé que se veu, te diuen, ho sou cansats, els menortins.
Per tant, si la realitat és aquesta, evidentment no ens ha de sorprendre que després no comptem per res, ni per prendre decisions, ni perquè un restaurant obri a les 5 o tanqui a les 10, és igual. Vull dir, no són nosaltres els qui decidim al final, no? I és el que hi ha, no? Vull dir, de moment no veig jo cap altra solució, ja vos dic, vull dir, importar una eivissenc o una eivissenc del PP per a ser més acurats.
I després, Pere, tornant en el debat que ens has proposat al començament, sí, acabes veient tot aquest espectacle on sembla o fa impressió que aquests polítics professionals, aquests polítics que viuen del sou, l'única preocupació que tenen és precisament la cadira, l'única preocupació que tenen és mantenir el poder a tota costa o usurpar el poder dels qui governa, de vegades, com he dit jo, per exemple, la comunitat de Múrcia, encara ho podria discutir, però la comunitat de Madrid, com a donar una explicació mínimament sensata de quina explicació o quina justificació hi ha per presentar una moció de censura.
Si trobau, jo me tranquil·litza sabre que mal de molts que un hort de tontos, no? Vull dir, jo en aquests moments me posen el paper dels tontos perquè he vist que Múrcia tampoc decideixen els murcians. Vull dir que està molt bé. Aquí no decidim els menorquins, a Múrcia tampoc decideixen els murcians.
No m'aconsola gaire, però... Vull dir que... Jo m'acabo molt en fora, Múrcia.
Efectivament. Ai, no res. Beb Joan, Carles, a tots dos, una forta abraçada, cuideu-vos molt, que això sí que està en la vostra mà, val?
Vinga, avui hem estat d'acord, ja ho has dit.
Que bé, per una vegada. Vinga, que vagi bé. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia, bon dia.
Està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
La porter per parar els gols. Em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols.
Bueno, i abans de partir, una recomanació final. Vos recomanem se visita una interessant i curiosa exposició. Des de principi de mes, la sala municipal de Roser a Ciutadella acull una exposició que es diu La mar de plàstic i que fa un recorregut per la història dels plàstics mostrant part dels plàstics de sa porqueria que es van recollir l'any 2018 en una campanya de voluntariat de neteja del litoral nord de Menorca. Sa mostra romandrà oberta encara un temps, fins dia 7 d'abril. Un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Aquí ho deixam. Gràcies per tot, que passeu molt bon dia. Demà més, a les 12:04. Gràcies, adéu. Sisplau, poco picante, que no puc suportar. I em reservo.
seu a la banqueta. Un parell de melodrames fan a l'esquerra i la dreta. Són els típics trencacames.
I de quatre caixa o faixa, un accent agironat. Donaran joc les ve baixes que m'esforço en remarcar.
Deixa'ns caure a l'esquerra, pivot recuperador. Fixo la mirada a terra si la cosa va pitjor.
De mitja punta fent boia, una cita intertextual. Dinem a gran en Paul Auster, és boníssim tal i qual.
I tota l'artilleria la concentraré al davant, a l'esquerra.
Deixaré caure, calla Sant Miquel del Fai. Tinc caseta i calestaura i els aquàriums queixem guai.
I de carrilers per banda, somriures adolescents, tan repetits, tan estudiats, tan entrenats digitalment.
Ui, amb la meva gran jugada, quatre notes a unisó, et faig cometre una falta, dius adoro els cantautors.
Davanter centre amb olfacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba.
Nena, saps que tinc un grup?